La música té un pes important a l'Església. No només els cors parroquials hi canten, sinó que corals de renom també participen en moltes celebracions eucarístiques. Avui ens ho explicaran responsables de la Coral Ginesta de Cervera, de la Polifònica de Porreig i de l'Orfeó Nova Solsona. Serà un dels temes del programa La Paraula d'avui, entre d'altres continguts que us avancem en Fermí Riu.
Us explicarem com va anar el pelegrinatge a Poblet.
També tindrem la necrològica de mossèn Jesús Huguet, que va morir atropellat als 79 anys.
Escoltarem la glossa del bisbe de Solsona, Xavier Novell, que es titula Acusar-se dels pecats, primera part.
Parlarem amb mossèn Josep Maria Vilaseca, delegat de Diaconat del Bisbat de Solsona, sobre la figura dels diaques.
I a l'agenda, entre d'altres, us avançarem l'oratori Noces de Sang, que es farà a Roma.
Això i més a la paraula d'avui. Benvinguts. Comencem.
La paraula. Un programa del Bisbat de Solsona. Amb Anna Costa.
La catedral de Solsona es va omplir dilluns per dir l'últim adéu a mossèn Jesús Huguet, que va morir atropellat als 79 anys. Els fets van passar el divendres 9 de març, quan el mossèn creuava un pas de vianants a Solsona i un tot terreny no el va veure i el va embestir. Mossèn Jesús Huguet Serrano va néixer a la Fondarella, al Pla d'Urgell, va ser ordenat prevere el 1956, aquell mateix any va ser nomenat professor del Seminari Menor. Durant els anys del seu ministeri va passar per diferents parròquies de la diòcesi de Solsona, com ara Gironella, Torà, Navès, Linya, Solsona i Sant Just Joval, fins que es va jubilar l'any 2008. Des d'aleshores va continuar com adscrit a la parròquia de Sant Salvador de Sant Just, a Olius. Mossèn Jesús Huguet també ha estat canonge de la catedral de Solsona, professor d'Institut de Dret Canònic, director del Secretariat de Catequesi, vicari episcopal de Pastoral de la zona Urgell-Segarra, director del Secretariat del Clero, jutge diocesà, membre del Col·legi de Consultors, arxipresta de Solsona-Morunys i, entre d'altres càrrecs, membre del Consell Presbiteral.
La paraula. Tota l'actualitat de l'Església i del Bisbat de Solsona a la ràdio.
El pelegrinatge que es va fer el passat dissabte 10 de març a Poblet i a Vallbona de les Monges va aplegar 47 persones de diferents punts del Bisbat de Solsona, moltes de les quals pelegrinaven per primera vegada. Un fet que ha ressaltat la delegada de pelegrinatges, Roser Creus.
Gent que no havia vingut a cap pelegrinatge. Per tant, doncs, vam poder conviure amb gent que no havia fet encara l'experiència i això sempre és bo.
Al matí es va fer una visita guiada al monestir de Poblet per conèixer i aprofundir en l'espiritualitat de la vida monàstica. Poblet és un monestir de monjos cistercencs considerat un dels conjunts monàstics més importants d'Europa. També es va fer eucaristia i els pelegrins van llegir unes benaurances. A la tarda es va visitar Santa Maria de Vallbona de les Monges, el monestir cistercenc femení més important de Catalunya. Segons ha explicat Roser Creus, també van poder estar a la capella on fa les oracions la comunitat de monges.
És una capella tot en fusta, molt, molt acollidora. I allà van fer una petita reflexió sobre un tema quaresmal que portava preparat mossèn Antoni Bonet, que és el qui ens acompanyava, i després vam fer un rosari molt especial, un rosari que a cada misteri hi van posar una pregària específica i un cant a la Mare de Déu. Va ser un rosari molt, molt emotiu, molt viscut.
Ha valorat molt positivament aquest pelegrinatge d'un dia, que va ser una jornada de convivència i una experiència molt bonica, ha dit. Després d'aquest, ara ja estan preparant el pelegrinatge que es farà a l'agost a Polònia.
La paraula, amb Anna Costa.
L'associació Laupenis de la Mare de Déu del Claustre de Solsona ha fet un donatiu a Càritas. Ens ho detalla el corresponsal Ramon Estany.
Ha lliurat un donatiu de 2.000 euros a Càritas Arxiprestal de Solsona-Morunys per contribuir a la tasca d'ajut i servei als més necessitats que fa aquesta ONG de l'Església Catòlica. La presidenta de l'Aus Perennis, Ramona Barrera, va fer arribar el donatiu al president de Càritas, Josep Montanyà, el qual va agrair aquest gest solidari que any rere any entitats socials i culturals com l'Aus Perennis i que fan un esforç molt gran per col·laborar en l'ajuda als més necessitats, especialment en uns temps de crisi com els actuals, en els que les ajudes es redueixen i molt. L'Aus Perennis és una entitat integrada per dones i dedicada a promoure la devoció permanent a la Mare de Déu del Claustre, patrona de Solsona.
Monsenyor Xavier Novell, bisbe de Solsona.
Moment per escoltar la glossa del bisbe Xavier, que es titula Acusar-se dels pecats, primera part.
Una bona confessió demana examen de consciència, contrició, propòsit d'esmena, acusació dels pecats, absolució i compliment de la penitència. Tots sabem que l'element més difícil és la confessió dels pecats, la manifestació verbal i íntegra dels pecats comesos. Aquesta és la principal dificultat que provoca la davallada de la celebració individual del sagrament de la penitència i el naixement i la proliferació de les celebracions comunitàries del perdó, en les quals no calia manifestar els pecats al confessor. D'uns anys ençà, gràcies a Déu, una bona colla de parròquies organitzen les celebracions comunitàries de la reconciliació en les que els fidels poden acusar-se breument però íntegrament dels pecats. Amb tot, persisteixen parròquies en les quals aquestes celebracions es desenvolupen de tal forma que no faciliten l'acusació íntegra dels pecats. Així, en el moment de la confessió dels pecats i l'absolució individual, el qui presideix convida els fidels a tensar-se en fila, verbalitzar una acusació genèrica, «Pare, perdoneu-me que he pecat», o «M'acuso d'egoisme o d'orgull», i rebre l'absolució individualment. Puc entendre que alguns rectors optessin per aquesta fórmula en vistes a ajudar una comunitat que, acostumada a l'absolució general, havia de fer el pas cap a l'absolució individual amb acusació íntegra dels pecats. Crec, però, que, com va succeir a moltes parròquies, no era estrictament necessària aquesta fórmula intermèdia o de trànsit. En tot cas, he demanat als rectors que deixin aquesta fórmula de les files i organitzin celebracions en les quals hi hagi confessors suficients distribuïts arreu de l'Església que permetin i ajudin els fidels a confessar íntegrament llurs pecats i rebre fructuosament el perdó. Demano a tots els fidels que no tingueu por de confessar els vostres pecats. La setmana vinent miraré d'explicar-vos la gran diferència que hi ha entre acusar-se o no dels propis pecats en el marc del sagrament del perdó.
La paraula. Reflexions i pensaments amb valors.
El diaca, servidor de l'evangelització, és el lema de la trobada diocesana sobre el diaconat que s'ha fet aquest dissabte. Una trobada amb xerrades, pregàries i també testimonis de diaques de la diòcesi de Solsona. Mossèn Josep Maria Vilaseca, delegat de diaconat. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin és el motiu d'aquesta trobada? Quins temes es posen sobre la taula?
Bé, cada any la diòcesi de Solsona organitza una jornada diocesana sobre algun tema pastoral, sobretot, i a l'entorn d'alguna temàtica, doncs, a nivell d'església. Aquest any s'ha triat el tema del diaconat, la persona del diaca, servidor de l'evangelització. Lligar aquesta vocació diaconal també amb aquest altre gran tema, que és la nova evangelització, que és el tema de més actualitat avui en l'Església.
Per això hi han participat diaques de tot el bisbat de Solsona, que quants n'hi ha?
Doncs actualment són 5 diaques permanents, que són doncs 5 persones, 5 homes, que són tots ells casats, amb fills. Alguns d'ells, 2, estan jubilats, però els altres encara exerceixen doncs, les seves professions respectives i estan fent doncs, diverses tasques a nivell de les seves parròquies o també en tasques diocesanes.
Quin és el paper del diaca?
Doncs el paper del diaca és una figura que ha sigut recuperada al Concili Vaticà II, amb el document que va sortir el Concili de Lumen Gentium l'any 1964, es va recuperar aquesta figura tan antiga del diaca i ara, doncs, es torna a exercir. El diaca és aquell home que ha rebut el sagrament de l'ordre. El ministeri diaconal té el sagrament en aquest tercer ordre i el que fa és ser una persona que està molt vinculada a la figura del bisbe, en el servei al bisbe, amb l'exercici de la caritat, especialment amb el tema social, d'ajuda als pobres, tot el tema de Càritas, tot el tema dels malalts, i després també està molt vinculat a una funció més litúrgica, més, diguéssim, d'assistir a l'Eucaristia i en alguns sagraments com a servidor. Per exemple, ell pot fer, el diaca, pot fer baptismes, pot celebrar casaments, pot presidir exèquies, ell sol. I, esclar, el que no pot fer és ni Eucaristia ni confessió. Això està, doncs, pels preveres i pels bisbes. Però, en canvi, aquests altres sagraments, sí. Després, també, la funció d'acompanyar l'Eucaristia, el sacerdot, proclama l'Evangeli, predica, i també, més enllà dels sagraments i d'aquesta funció més litúrgica, també hi ha una qüestió més evangelitzadora, és a dir, poden i han de predicar l'Evangeli, poden fer homilies, també en el món de la catequesi, en el treball doncs, més directe de cara als infants, joves, famílies, doncs també és molt adequat a ells.
És, per tant, una vocació de servei eclesial,
sí,
prou extensa.
Bé, la característica és aquesta, és el servei. Justament la paraula diaca significa servidor. Per tant, és molt encertat. Molt extensa. Doncs jo diria que encara no massa. Jo crec que el Concili Vaticà II, que en parlem molt, però és una joia que encara s'ha de desplegar més. Us ho he dit, no? L'any 64 es va aprovar aquest document tan important, i encara avui en dia estem una mica descobrint què és el diaconat permanent. El nostre bisbat fa pocs anys d'aquesta realitat. Certament havia començat el bisbe Moncades, després van passar anys, el bisbe Tresserra el va tornar a recuperar i fins fa molt poc no s'han fet aquestes 5 ordenacions de diaques permanents. Però penso que és una vocació desconeguda per molta gent, fins i tot gent normal d'església, gent laica, famílies, potser no saben massa en què consisteix aquesta vocació. I és interessant, per exemple, aquesta jornada que es va celebrar, doncs presentar aquesta vocació, donar-la a conèixer, perquè penso que això és un pas endavant en donar vitalitat a l'Església.
Amb aquesta jornada diocesana sobre el diaconat es va voler tocar més de prop aquest tema, el diaca servidor de l'evangelització. Hem volgut conèixer també una mica més aquí a la paraula qui són i què fan els diaques. Ho hem fet de la mà de mossèn Josep Maria Vilaseca, delegat de diaconat del Bisbat de Solsona. Moltíssimes gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
La paraula, un programa del Bisbat de Solsona.
La música té una presència important a l'Església, a les misses, amb més o menys protagonisme en funció de la celebració. Els cors parroquials són els que canten en moltes ocasions i en altres també ho fan corals, i corals de renom. Avui en volem parlar i ho fem amb responsables de 3 corals rellevants de diferents punts del Bisbat de Solsona. M'acompanya el Ramon Noguera, director de la Polifònica de Porreig. Hola, bon dia.
Bon dia.
L'Ignasi Ferràs, president de l'Orfeó Nova Solsona, bon dia.
Bon dia.
I saludem el Xavier Puig, director de la Coral Ginesta de Cervera. Hola, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Els cors de les parròquies canten en moltes celebracions eucarístiques, però també ho fan, com dèiem, corals com la Ginesta, la Polifònica, l'Orfeó Nova Solsona. Expliqueu-nos una mica quina és la vostra participació en aquest sentit.
Començo jo?
Ramon mateix, sí.
Bé, nosaltres, en funcions religioses, participem molt, però darrerament com a contractats, amb casaments, aniversaris, noces d'argent, noces d'or, i també amb algunes funcions, alguns funerals. Però que fa anys que les funcions de cor parroquial que fèiem a Porreig les vam haver d'abandonar perquè la gent, molts vivien fora del poble i, doncs, i en colònies, i tothom anava a cantar als seus respectius llocs. Llavors el que vam fer a Porreig és formar un cor parroquial de gent gran, gent gran perquè no se n'apunten de joves. Els més joves deuen tenir 45 i 50 anys, però són pocs, i n'hi ha inclús de 80 i tants. I les funcions litúrgiques del poble s'animen amb aquest cor parroquial que canta cada vegada que convé molt sovint. per Nadal, Setmana Santa i qualsevol diumenge, qualsevol mica de celebració, el mossèn ja ens demana col·laboració, tenim assajos quasi cada setmana.
En el vostre cas, Ignasi, a Solsona?
En el nostre cas, doncs, sí que hi participem, perquè precisament al començar el curs, que és el setembre, ja és la nostra festa major i sempre el comencem cantant la salve, que és l'entrada de la nostra festa major. Llavors també ve el concert de Nadal, que forma part de les festes de Nadal, i nosaltres poder, haig de remarcar que hi participem poder una mica més, perquè tenim un espècie de contracte que ens va molt bé amb el bisbat que ens cedeix la catedral, que és el lloc on fem tots els concerts. Això té un cost important, sobretot a l'hivern, per la calefacció, i normalment ens el cedeixen gratis i a canvi nosaltres els hi fem alguna participació que concertem any per any entre la Pasqua i la Missa del Gall i fem algunes coses. I el que sempre hem fet l'Orfeó Nova Solsona, tant en aquest cas el bisbat, església, com Ajuntament, com Consell Comarcal, doncs actuar sempre que ens necessiten. Per exemple, aquest any anterior van fer unes jornades de patrimoni que es van acabar a la catedral, doncs llavors el claustre vam aprofitar i també vam fer una cantada. O sigui que estem una mica oberts i participatius amb sempre que ens necessiten.
Xavier.
Sí, a Cervera, pròpiament en funcions litúrgiques no hi participem, però en canvi sí que tenim una participació a la Coral Ginesta, com les diferents corals de Cervera, en el cant de les completes, que celebra el febrer en la celebració del Santíssim Misteri de Cervera. I després també vam instaurar concerts de música religiosa. El concert de Setmana Santa també va esdevenir una tradició de la Coral Ginesta, i naturalment també els concerts nadalencs i les diferents activitats de música religiosa, però pròpiament en funcions litúrgiques hi acostumem a participar poc.
Penseu que és bo que la música tingui pes a l'Església, sigui en una o altra celebració?
Sí.
Sens dubte, n'hauria de tenir més i tot, jo penso que no fa pas gaire vam fer un atri dels gentils, Cervera, justament parlant de la música,
sí.
I l'Església, i jo penso que tenim molts punts en comú que ens podrien, en els quals podríem col·laborar. I penso que la presència de la música doncs hi podria donar un altre toc en les celebracions i un aire molt més festiu. Penso, sens dubte, que ens podríem col·laborar molt més.
Bé, nosaltres vam començar cantant a les esglésies i fèiem concerts, anàvem a cantar misses gratuïtament, evidentment, amb pobles veïns i gràcies que ens deixessin cantar. Així va ser la manera que vam agafar pràctica i que vam anar a començar a fer algun concert. Això va durar molts anys. Que esclar, ja en fa 44, en farà aquest any que existeix el cor, la polifònica. Doncs tot això ho vam fer durant potser 20 anys o 25, fins que dic que va ser impossible pel domicili de la gent. I llavors vam deixar de participar, perquè per també cantàvem la Missa del Gall, cantàvem la Setmana Santa, ho fèiem tot, però va haver un moment que va ser impossible, i llavors jo vaig proposar a un mossèn de fer el cor parroquial, que també hi ha alguns excantaris de la polifònica, no gaires, però uns quants, i bueno, així anem funcionant. Què passa? Aquest cor parroquial es morirà a mesura que es mori la gent, perquè no entra ningú jove.
Bé, la presència jove és fins i tot difícil en el món coral en general, jo penso. Que hi hagi joves que molts joves que els perdem després de la coral infantil, doncs aquesta etapa de l'adolescència és difícil, sobretot si pensant ara, per exemple, en els nois, no? Que em sembla que hi ha una època que cantar és de nenes.
Els jovenils costa molt. Ara jo encara, com que estic a l'escola de música i porto el cant coral a l'escola de música, gairebé els agafo tots. El que passa que de nois n'hi ha tan pocs, però pràcticament tots els que surten venen. Però ja dic, són res, hi ha cursos que no n'hi ha cap, un, dos, el que passa que després no duren a la polifònica perquè el que es fan grans segons els estudis, segons si agafen parella, segons la feina, llavors desapareixen.
Quant sou de cantaires actualment a la polifònica, Ramon?
Uns 45, però efectius, sempre hi ha baixes, sempre hi ha un 10% com a mínim de baixes.
En el vostre cas, a Solsona?
A Solsona, el Fona de Solsona, tenim 55 cantaires i, com diu el Ramon, sempre tens baixes i ens movem entre 45-50,
sí.
L'hora de la veritat.
Una xifra similar a la Coral Ginesta, Xavier?
Sí, a Cervera som, si no m'equivoco, 42. I ara, vaja, és un número que el tenim una mica creixent perquè hem anat recollint també gent de tota la comarca i d'un àmbit, de fet, fins i tot una mica més ampli, però ens movem al voltant d'això, doncs, de la quarantena.
Parlàvem del vincle de les corals a l'Església, que ha anat evolucionant. Els cants que s'interpreten també?
El Polifònic ens hem de tot. Tenim obres d'Església, però modernes. En destaca potser John Rutter, que és anglès, que ha fet uns cants. Tot i estar dins d'un text de música selecta, doncs, tenen un vessant més modern. I en gospels, i el cor parroquial limitem al cantoral de missa dominical, on hi ha una mica de tot, i molt poca cosa que no sigui el cantoral. Ara fem algunes coses a quatre veus, però baixos, per exemple, només hi ha un baix i jo, que també hi canto, tot i fent de director, vull dir que està molt, molt minvat. Ara cantem, si en Bach, Handel, si podem, i cançons de les que estan una i dues veus, també.
En el nostre repertori, bàsicament, doncs, hem tractat de les obres del repertori a capella, del Renaixement, des de, recordo, un dels primers concerts de Setmana Santa que vam fer van ser els motets de Tenebra de Victòria, i hem repassat, doncs, des de misses de Mozart amb un format clàssic i, per tant, instrumentalment relativament econòmiques, com el Gloria Vivaldi també vam fer, el Requiem de Mozart, fins a obres, doncs, d'una mica més d'envergadura. I no fa massa ens vam trobar justament les tres corals que estem parlant aquí en l'oratori Noces de Sang de Monsenyor Valentí Mitrax, per exemple.
Un oratori que justament s'interpretarà a Roma al juny. No sé si participareu vosaltres.
Sí, nosaltres, l'Orfeó Nova Solsona, hi participem, junt amb la Ginesta, i llavors el resta de cors són italians i l'orquestra també serà italiana.
Nosaltres no vàrem poder, teníem compromisos i va ser impossible.
Aprofitant que tenim aquí tres corals de renom i ben conegudes, no volem passar per alt conèixer en quins projectes esteu treballant actualment. Quines són les actuacions previstes més immediates, a banda, com dèiem, d'aquest oratori que interpretareu, en aquest cas l'Orfeó Nova Solsona i la Coral Ginesta de Cervera a principis de juny a Roma. Què més? Què més teniu entre
Mira,
mans?
Per cert, ja que comentem això de Roma, cal dir que ho fem en un lloc molt emblemàtic, que és la Basílica Santa Maria la Major. Només això. Nosaltres, el projecte que ara tenim entre mans, en primer lloc, quasi l'he d'agrair al Xavier Puig, que és el qui penso que va ser l'origen que ens hi va involucrar, perquè és el director d'un rèquiem que es farà per Setmana Santa a Manresa, a Igualada i a Solsona. Això ve acompanyats per una gran orquestra com és la Simfònica del Vallès, i estem embarrancats amb aquest projecte que ens porta molta fenya, però molta il·lusió per poder-lo portar a terme. Que, per cert, aprofito l'esvinentesa que tothom el que vulgui venir és el 14 d'abril a les 10 del vespre a la Catedral de Solsona.
Més coses, Xavier.
Mira, nosaltres estem ara en un projecte de nova creació, molt interessant. La idea va venir també del grup de campaners de Cervera. A Cervera tenim un grup de campaners molt important i sobretot un grup de campaners molt, molt actiu que volien enregistrar els tocs de campanes antics. I nosaltres, doncs, vam pensar de col·laborar-hi encarregant diferents obres a diferents compositors pensades per les sis notes del campanar de Cervera i la coral Ginesta. I aquest encàrrec, doncs, es va fer ja durant l'any passat i ara estem assajant aquestes cançons que les gravarem en un disc que combinarà, doncs, els tocs antics, els tocs de morts, de foc, de festa, etc. Doncs els combinarem amb aquestes cançons de noves creacions, que les han fet, doncs, en Bernat Vivancos, les ha fet en Feliu Gasull, en Josep Lluís Guzmán Antic, la Luisa de Carrasco, el Xavier Sanz i jo mateix. I ara a l'abril, just després de Setmana Santa, començarem a gravar aquest disc, que el presentarem en principi amb un concert peculiar a la plaça Major de Cervera, en combinació amb els campaners, a principis de juliol. I entremig, doncs, tenim, a banda d'aquest viatge a Roma, doncs, tenim també un concert que ha esdevingut tradició, com és un concert que fem a sota l'autovia, en un túnel de l'autovia, i que ha tingut molt d'èxit, i aquest any, doncs, hi farem el Carmina Burana en versió dels dos pianos i percussions, juntament amb el cor líder càmera i el cor de càmera de l'Auditori de Lleida. Fem la segona edició del Festival de Pasqua de Cervera. No és propietat de la Coral Ginesta, però també aprofito per explicar-ho, perquè és un festival que vam començar l'any passat i que està dedicat als compositors i als intèrprets catalans de música clàssica. I és un festival, doncs, que combina concerts de vespre amb intèrprets de renom, com el Cor de Cambra del Palau. Tindrem un concert de tres coples, amb la Copla Sant Jordi, la Copla Ciutat de Girona i la Bellpuig Copla, amb en Salvador Mas dirigint. Tindrem també l'Orquestra Simfònica Julià Garbonell, amb Helena Copons, i tindrem també la Sílvia Pérez i en Feliu Gasull. Això en els concerts de vespre, però també tenim concerts matinals de mitja hora per fer un passeig per al casc antic, en diferents indrets del casc antic. Tenim tallers musicogastronòmics, tenim projeccions, moltes activitats entre el 4 i el 8 d'abril a Cervera. Tenim també un festival petit, que en diem, que és per als concerts per als més petits, i aprofitem doncs, també per convidar a tothom que entre el 4 i el 8 d'abril doncs, es passin per la capital de Segarra.
I la Polifònica de Porreig?
Bé, nosaltres, tot i la crisi, tenim uns quants concerts. Vam fer el dia 3 d'aquest mes, vam fer Terrassa. Ara tenim el dia 21 a l'Església del Sagrat Cor de Sarrià, del Col·legi del Sagrat Cor de Sarrià a Barcelona. El dia 25 aquí a Berga. Llavors, a l'abril, tenim un concert a Solsona el dia 20 per l'Òmnium Cultural, el teatre. Després tenim a Castellbisbal i Castellà del Vallès. I llavors, com a important, també tenim el dia 1 de juliol un concert amb el principal de la Bisbal al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, on estrenem la sardana juny en versió coral, que la estic arranjant jo mateix, i molt complicadeta que és. I també estem convidats a l'Altre dels Gentils de la Sagrada Família, però estem encara pensant si podem anar o si podem anar a una part, perquè entremig hem d'assajar l'òpera Ida, que estem contractats al Liceu, per fer-la a final de juliol.
L'Altre dels Gentils també és el macroginestre abans.
No? Sí, ho he llegit. Però tot, ja dic, tot i la creació ho tenim bastant ple.
Això està bé, us veig molt actius i d'això es tracta. Ramon Noguera, director de la Polifònica de Porreig, Ignasi Ferràs, president de l'Orfeo Nova Solsona, i Xavier Puig, director de la Coral Ginesta de Cervera. Moltíssimes gràcies a tots tres i bon dia.
Bon dia.
L'agenda.
Repassem un parell de propostes amb Fermí Riu.
El bisbat de Solsona prepara un viatge a Roma on s'interpretarà l'oratori del Sant Dubte, Noces de Sang, que es va fer el maig passat a Solsona, Cervera i Iborra, concerts que van ser tot un èxit i van aplegar més de 2.000 persones. És una peça musical composta per Monsenyor Valentí Miseracs, director de l'Institut Pontifici de Música Sacra de Roma. Ara Miseracs es jubilarà i justament per això s'ha pensat en anar a interpretar l'oratori a Roma. Serà un reconeixement al compositor, una persona que ha dedicat tota la vida a la música i al servei de l'Església. La interpretació es farà el divendres 8 de juny a les 9 del vespre a la Basílica de Santa Maria la Major, una de les quatre basíliques majors de Roma, on Monsenyor Miseracs n'és director i mestre de la Capella de Música. Aprofitant aquest esdeveniment, s'ha pensat de fer un petit pelegrinatge de 3 dies a Roma. Serà el 7, 8 i 9 de juny. A més d'assistir al concert, els pelegrins que us hi vulgueu apuntar podreu gaudir d'una visita a Roma acompanyats del bisbe de Solsona, Xavier Novell. Les inscripcions es poden fer fins al 15 de maig trucant al telèfon 973 48 06 19 o bé al 661 848 447, també per correu electrònic oratorisandubte@gmail.com.
Aquest diumenge 18 de març a les 6 de la tarda al local del Blat de Gironella, al Berguedà, es fa un concert a càrrec de l'orquestra i la banda de l'Escola Municipal de Música de Porreig, una actuació que anirà a benefici de Càritas Gironella. I acabem, ho fem amb la recomanació setmanal. Avui més que res vol ser una crida a la solidaritat. Siga solidari i col·labora amb Càritas. Està en marxa un pla d'ajuda social de Càritas diocesana dirigit a les persones i famílies afectades per la crisi, que es troben en una situació de dificultat econòmica nova i sobrevinguda. L'eslògan del cartell i dels tríptics ho diuen tot. En temps de crisi, ajudar els qui necessiten és molt just, humà i urgent. Els donatius de Càritas faran el bé allà on convé. Col·laborar amb Càritas és molt més que fer caritat, és donar un suport econòmic imprescindible per a moltes famílies. Per col·laborar es pot fer un donatiu al compte de la Caixa número 2100 3608 12 22 000 9 12 15 o bé podeu adreçar-vos a la vostra Càritas parroquial. Ara més que mai és molt valuós el vostre gest solidari. Tots contra la crisi. Res més, ho deixem aquí. Bona setmana i fins la que ve. Adéu-siau.
La Paraula és un programa del Bisbat de Solsona produït per Bifidus Produccions i dirigit i presentat per Anna Costa.